Sí, eh?
Sí, que me'n recordo, sí.
És una magnífica entrevista que li fa a Ana Hernández al Núvol, a Laia Vinyes, a més com que la conec, a la Laia. M'ha fet especial il·lusió llegir-la, que ha publicat aquest Les Closques, que ha sigut molt premiat i que val molt la pena, una entrevista que podreu trobar a la web del Núvol, eh, Anna?
Ai, moltes gràcies. No m'ho esperava, això, ara.
Mira, coses que passen. Com ho veus tu, això, a Sant Jordi, va?
Doncs res diferent del que diguin. Jo penso que sí, òbviament, és una festa molt estimada tant per joves com per grans, i crec que hi ha té una raó molt clara, i és que no està vinculada amb la religió. És una tradició, és una llegenda que ens expliquen des de petits, i com que no, penso que no està vinculada amb la religió, com parlàvem de Setmana Santa, que potser ja no la vivim tant, doncs perquè ja no s'està llibertant la festa religiosa de casa nostra, doncs Sant Jordi sí, perquè òbviament no té aquest arrelament, i és un arrelament més tradicional, més de, doncs, això, de catalanitat, de festivitat, de música, de primavera, no? I per això crec que també enganxa tant aquesta festa.
Això pel que fa a Sant Jordi, passa un minut de 9:45 del matí, per tant ja ens estem passant de temps, però sabeu que sempre us demano un titular, no n'hem parlat, volia parlar-ne avui, però ho deixarem per més endavant, només us demanaré el titular d'aquesta notícia que coneixíem ahir, a darrera hora i al vespre, i és que ja tenim nova llei de protecció a la infància que potser que ja feia falta. Joana, va, minuto i titular.
Infància més protegida.
Víctor.
Sí, la violència als infants no és tan acceptable o no és acceptable.
Pau.
Doncs els infants ja són més protegits.
Anna?
Bueno, sí, que abusar d'un nen és abusar de la seva innocència i que, per tant, ja està bé.
Joana Justícia, Víctor Navarro, Anna Hernández, Pau Lle, moltíssimes gràcies a tots quatre. Us esperem el proper divendres, no, perquè fem aquest especial a Sant Jordi. Per tant, el següent, i tornarem a posar sobre la taula l'actualitat, amb govern o sense. Deixeu-m'ho dir diferent. Amb govern o malgrat ells. Que vagi molt bé. Una abraçada a tots quatre.
Adéu, gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Els divendres, a 1:15 del migdia, Farmàcia Amiga a Ràdio Estel. L'espai per conèixer més a fons el món farmacèutic, amb actualitat, notícies i tot el que podem aprendre dels nostres amics farmacèutics. De mans de la farmàcia de Terradelles. Farmàcia Amiga, els divendres a 1:15 del migdia a Ràdio Estel. Amb Jordi Casassús i Marc Rius. Us esperem.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, també com cada divendres passen 5 minuts de 2:45 del matí, encetem un nou Tirant pel Dret amb els advocats de Digestum Legal. Mireu, tal com es contempla i refereix en el registre de voluntats anticipades, el document de tals voluntats, el DBA, el document de voluntats anticipades, també denominat testament vital, és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi una situació en què les circumstàncies doncs, no li permetin expressar personalment la seva voluntat. I també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor o com a interlocutora vàlid o vàlida amb el metge o l'equip sanitari en el cas que no pugui expressar, com dèiem, la voluntat per ella mateixa. Sobre aquest document, les seves formalitats per atorgar-lo i l'eficàcia jurídica, ens ve a parlar avui l'advocada i metgessa Carmen Rodrigo Larrucea. Carmen Rodrigo, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres un dia més.
Molt bon dia, Joan, bon dia, com estem? I bon dia a tots els oients de Ràdio Estel.
Deixa'm preguntar-te primer de tot quins són els requisits per obtenir aquest document, aquest registre de voluntats anticipades.
Els requisits legals perquè aquest document de voluntats anticipades, que és la denominació correcta, tot i que molta gent ho coneix com a testament vital, ha de ser major d'edat, ser major d'edat de Codic Civil, vull dir 18 anys, i a més està en plenitud de facultat. Plenitud de facultats físiques i psíquiques. És a dir, necessàriament, això ens implica, és necessari estar malalt per atorgar aquest document de voluntats anticipades? Doncs no. Només cal ser major d'edat i tindre plena capacitat. Llavors, això és important perquè quan un està en aquesta situació de plenitud de facultats és com pot decidir lliurement si ha arribat el moment. Si en una situació d'una malaltia greu i que no ell ja no pugui expressar el que li està passant o què vol que li facin amb la malaltia que està patint, doncs és bo tindre aquest document atorgat per evitar en el futur doncs, conflictes familiars, conflictes amb els metges, però sobretot per fer viable la teva pròpia voluntat, és a dir, el que tu has decidit davant d'una malaltia o una situació de greu patiment per la persona.
Esclar, quin és... És a dir, segur que molta gent està pensant, doncs bé, jo no l'he fet, no estaria de més fer-lo, ara bé, com es fa això? On t'he d'anar per fer una cosa així?
Hi ha dues maneres. Hi ha un model clàssic que està a la xarxa a més per el Comitè de Bioètica de Catalunya, que és un model que el pots baixar i pots atorgar-lo en presència de tres testimonis que no ha de ser cap familiar teu, o pots fer-ho simplement davant d'un notari. Vull dir, el sistema més senzill és fer-ho davant d'un notari. Llavors, es pot fer de les dues maneres. O davant d'un notari, com si anessis a atorgar un poder per altra cosa, doncs aquí signes un document de voluntats anticipades, que ja he dit que hi ha un a la xarxa, bueno, n'hi ha molts, però hi ha el de Comitè de Bioètica de Catalunya com a més formal, i o pots fer-ne un teu, adaptant el que hi ha a la xarxa i signar-ho davant de tres testimoni sense necessitat del notari. Vull dir, t'estalviaries el notari.
Per tant, el format del document sempre és escrit?
Sí. Es demana que sigui escrit i si no ha de ser escrit, ha de ser més que mai davant d'un... Per exemple, si hi ha una persona que està en una situació que no pot escriure per una malaltia, però està en plenitud de facultats, que això també es dona... Llavors has d'anar davant de notari perquè el notari realment escrigui el que tu estàs dient. Però sí, és necessari dir-ho en plenitud de facultats, o sigui, i davant d'un notari. En aquest cas que m'expliques, és millor fer-ho davant de notari.
De seguida li preguntem a la doctora i advocada Carmen Rodrigo, que avui ens acompanya, què podem posar i què no. Evidentment, en un document d'aquestes característiques, suposo que no és barra lliure per posar-ho tot, com en totes les coses que fem. Abans, però, deixa'm preguntar-te a qui va dirigit aquest document de...
Pues, el document de voluntats anticipades, sobretot, va dirigit al personal sanitari, sigui privat o públic, al personal sanitari que t'està assistint davant d'una malaltia o davant d'un procés de pèrdua de salut. Avui en dia ens trobem que la medicina ha arribat a un punt que seria capaç de mantindre a una persona connectada amb un respirador tot i estar en una situació de mort cerebral. I podria viure, no et diré eternament, però podria viure bastant com en estat vegetatiu. Doncs per evitar aquestes situacions es dona aquest tipus de documents que va dirigit al personal sanitari que té coneixement d'una manera fefaent de què volia el propi malalt respecte a la seva situació davant de la pèrdua de salut irreversible. No? Recentment, quan em dius què podem sol·licitar amb un document de voluntats anticipades i què no, doncs, home, el contingut del document de voluntats són una sèrie d'instruccions perquè en una situació de que no tinguem alternativa terapèutica, és a dir, que estem en una situació de terminalitat irreversible, es pugui fer o un determinant tractament per arribar a una situació d'acabar la vida d'una manera amb dignitat personal. Llavors, per això és important què volem, com volem acabar la nostra vida. I llavors és important, tornem una mica al principi, quan otorguem aquest document de voluntats anticipades, una de les qüestions més importants és estar en plenitud de facultats, perquè és quan a tu et permet decidir d'una manera lliurement i autònoma què és el que vols i el que no vols davant d'una situació de pèrdua de salut irreversible. Recentment, tothom coneix, ha sigut aprovada a l'Estat espanyol la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia. Fins fa això ha produït, és el BOE del 25 de març del 2021 i entrarà en vigor d'aquí 3 mesos, vull dir que serà abril, maig, juny. I una mica el que regulava era la situació d'aquesta manca de regulació de la situació de terminalitat davant de la vida, perquè ens vam trobar tots tan igualment el cas d'aquella senyora, Maria José Carrasco, que el seu marit la va ajudar perquè estava en una situació de vegetal, amb una malaltia molt terminal, i clar, volia acabar la seva vida amb una certa dignitat. Llavors, el que es pot demanar al document de voluntats anticipades és donar una sèrie d'instruccions al professional sanitari, al metge responsable, per quan en una situació de no alternativa terapèutica, és a dir, una situació de malaltia greu i terminal, doncs quin tipus de tractaments volem fer i quins no volem seguir. I una altra qüestió que també podem demanar amb un document de voluntats anticipades és que podem nomenar un representant. Podem nomenar un representant que serà qui dongui les instruccions en determinats tractaments o què volem que es faci davant d'una situació. Llavors, això és una qüestió també important, el poder nomenar un representant davant el propi document de voluntats anticipades. I una altra qüestió també interessant i important, que és més desconeguda del document de voluntats anticipades, és que també pots fer disposicions sobre determinades qüestions, per exemple, donar el teu cos a la ciència, ser donant d'òrgans per trasplantaments i, per exemple, decidir, si volem ser incinerats o per contra, inhumats amb el format més clàssic, que és enterrar en un cementiri. I això també hi ha qüestions que són importants, perquè determinades persones tenen creences religioses i no volen de cap manera ser incinerats, i hi ha altres que és a l'inrevés, que justament volen ser incinerats, no perquè no tinguin creències religioses, sinó perquè han decidit que volen ser incinerats una vegada ja no estiguin, no estiguin a la vida.
Et preguntava, Carmen, què hi cabia dins d'un document com el document de voluntats anticipades. Deixa'm dir-t'ho al revés. Quines són les seves limitacions?
Bueno, aquestes limitacions, el que no li pots demanar a un metge és, o un professional sanitari, és que et practiqui una situació contra la lex artis, és a dir, contra el que seria que li produïssis la mort d'una manera activa fora d'aquells supostos que està previstos a la llei de l'eutanàsia. Vull dir, si no ets un malalt en una situació terminal, en una situació d'un patiment irreversible, que és un procediment molt garantista, que se segueix davant d'un comitè d'avaluació hospitalari amb tota una sèrie de garanties per dos metges, una que és el que tracta, una altra que és l'IE, etc, etc. Si no és en aquesta situació, tu no pots demanar una situació de, escolti, vull, estic en una situació terminal i vull que m'ajudin a suïcidar-me, per dir-ho d'una manera impolíticament correcta, per dir-ho, perquè els oients ens entenguin. Això no ho pots demanar, ni a un metge ni a ningú, perquè és contravé la llei i això no ho pots demanar. Però sí que pots demanar totes aquestes situacions d'evitar el patiment en una situació de terminalitat. Això és important dir-ho perquè hi ha molta gent que per desconeixement o té una certa confusió sobre aquests extrems. El fet de fer un document de voluntats anticipades no vol dir que donem barra lliure al professional sanitari perquè per fer el que vulgui, sinó justament el contrari. Li donem, no barra lliure, li donem unes instruccions molt concretes sobre què volem fer quan arribi el moment d'una situació de terminalitat.
Sí, com sigui, és un document que es pot revocar d'alguna manera, que es pot cancel·lar?
Sí, perfectament bé. Vull dir, aquesta és una qüestió que també és important. Si, per exemple, jo sóc un pacient que tinc un determinat tipus de malaltia, em sotmeto a una sèrie de tractaments, un trasplantament X i Z, i després d'això decideixo que no vull vull canviar o vull revocar, o revocar és deixar-lo sense efecte jurídic. És dir, no, revoco aquest testament vital i no vull fer testament vital. Aquesta és una opció. I una altra opció és modificar. Revoco el que tenia abans i ara que m'han fet aquest tipus de tractament, jo no vull sotmetre'm a aquest tipus de tractaments, o sí, o el que sigui. Això també és modificar. Sí, es pot fer perfectament bé seguint el mateix sistema que hem fet per a l'otorgament de document de voluntats anticipades, que seria fer-ho novament davant d'un notari. El que passa és que llavors l'encapçalament d'aquest document dirà que d'alguna manera modifica o revoca el document anterior i farà expressa menció dient és el protocol número tal, del notari número tal, atorgat amb dada tal. Revoco aquest document i, en substitució, poso aquest o modifico aquell amb aquestes substitucions. I això també és important. Una de les coses més importants d'aquest document de voluntats anticipades que si més no és molt interessant, és la seva publicitat, perquè el més important és que la gent sàpiga que tu has atorgat aquell document de voluntats anticipades, bé perquè sigui la teva família, bé perquè sigui la teva parella, el teu cònjuge, els teus fills, etc. Llavors, una de les qüestions més importants és, de la mateixa manera que els testaments, que és on va el destí del nostre patrimoni mobiliari i immobiliari, els nostres béns, els notaris tenen un registre d'últimes voluntats, que quan una persona traspassa, s'ha de demanar nota al registre d'últimes voluntats per veure quin és el darrer testament que va atorgar aquella persona, doncs amb el document de voluntats anticipades s'ha fet el mateix. Hi ha un registre a Catalunya que té registrats tots els testaments vitals que s'han atorgat a Barcelona, a la comunitat autònoma. I això és un element molt clau, Perquè llavors, si tu vas al CatSalut perquè estàs malalt o estàs en una situació greu, que tens un accident o una situació de pèrdua de salut important i greu, el més important és que el CatSalut tingui coneixement de que tu has atorgat un document de voluntats anticipades i que estigui connectat a la teva història clínica electrònica, perquè d'aquesta manera, si tu has atorgat aquest document de voluntats anticipades i resulta que va adreçat justament al professional sanitari, el primer que ha de tindre coneixement de l'existència d'aquest document és el professional sanitari. Llavors, és una de les qüestions més transcendents, vull dir, el fet de tindre un document de voluntats anticipades no és només l'atorgament i fer-ho amb tots els requisits, sinó fer portar-ho al registre que té la Generalitat i llavors, en aquest sentit, doncs, deixar-ho allà i que consti la història clínica. Això ho fa el mateix registre, ho fa.
Et preguntava si pots revocar un document d'aquestes característiques, deies que sí, deixem matitzar també la pregunta. Te'l poden revocar?
No.
Val.
No, perquè és un document personalíssim. Seria com revocar o impugnar un testament d'una persona. Un testament sobre els teus béns, o sigui, el que coneixem el testament clàssic, que és el destino de tus bienes quan se t'acaba la vida, els teus hereus, si està ben atorgat, és a dir, si l'atorgant estava en plenitud de facultats mentals i era major d'edat i les disposicions són correctes d'acord a la llei, no es pot revocar. És un acte personalíssim de la persona. Llavors, no es pot revocar si està fet amb tots els requisits jurídics que corresponen. I en aquest sentit, el document de voluntats anticipades és exactament el mateix. Si tu, per això he de tenir important complir els requisits, ser major d'edat, tu no pots otorgar un document de voluntats anticipades si tens 16 anys. Has de ser major d'edat civil, 18 anys, i, a més, tindre plenitud de facultats mentals, de coneixement, perquè s'entén que en aquest moment tu pots raonar i expressar la teva voluntat en compliment de l'autonomia de la voluntat del pacient. I que és el principi d'autonomia que té la llei sanitària catalana i espanyola és que el pacient, quan té plenitud de facultats, ha de decidir i ser responsable dels seus actes sobre les decisions de salut sobre el seu cos. I això és molt important. Llavors, la manera de fer-ho fefaent i que quedi una mostra irrevocable i indubitada de quina era la teva voluntat davant d'una pèrdua de salut greu és otorgar un document de voluntats anticipades. Això és molt important perquè, a més de la part jurídica que estem parlant aquí, perquè els nostres oients ho puguin entendre, quan hi ha aquestes situacions de pèrdua de salut greu d'un dels progenitors, doncs hi ha una situació de tensió familiar molt important, perquè, clar, estàs veient una persona que està patint, hi ha una situació emocional greu i molt punyent. Llavors, és molt important, si tens un document de voluntats anticipades, ningú posa a la teva boca res que tu no haguessis dit. I això és molt important. Això davant d'una situació de malaltia, de pèrdua de salut greu i en una situació de terminalitat, ningú diu, és que a mi un dia el pare o la mare em va dir... No. Està escrit. El que tu has dit està escrit. I llavors, això és molt important, perquè queda d'una manera molt indubitada el que tu realment vas dir davant d'un notari o davant de tres testimonis. Si més no, jo crec que això és una manera molt garantista per fer que es faci el que realment tu volies que es fes amb el teu cos.
Carmen, deixa'm fer-te una darrera pregunta que em qüestionava mentre ens ho explicaves tot plegat, que no és gens fàcil explicar un tema com aquest.
No. No
és gens fàcil i ens ho estàs fent molt fàcil i ens ho estàs fent molt bé. I jo t'ho agraeixo, Però pot entrar en contradicció el que es demani amb un document d'aquestes característiques de voluntats anticipades amb la ètica del propi doctor, que entenc que està subjecte a una ètica, no sé com dir-ho, sobre la medicina o sobre
sí.
el que ell aplica.
Això és el que es diu objecció de consciència. Uh-huh. Tu, com a, des de que s'ha aprovat la llei de l'eutanàsia, i uh-huh. quan entra en vigor, que entra en vigor d'aquí 3 mesos, des del 25 de març, que va ser publicada al BOE, s'inclourà a la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut i el Sistema Autonòmic de Salut, perquè el Sistema Nacional de Salut està compost per les 17 autonomies, els 17 sistemes autonòmics de salut, s'inclourà el poder, davant d'una situació terminal, demanar una situació de jo vull, és un procediment molt garantista, però vull acabar la meva vida amb una mort digna d'una determinada manera, tal com explica la llei de l'eutanàsia, la nova llei. Però aquí, això és un dret del pacient. És un dret que se li reconeix al pacient. Se li reconeix d'acord al principi d'autonomia. Però aquí pot haver-hi un conflicte. El Sistema Nacional de Salut pot donar aquesta prestació de servei. Però pot ser que el professional sanitari digui jo sóc una persona religiosa, amb unes creences religioses molt fermes, i no vull, de cap manera, per mi és un conflicte importantíssim, moral, el practicar, d'alguna manera, una sedació terminal per provocar-li la mort. Llavors, aquí et permet escriure't el que diem l'objecció de consciència. Tots aquells professionals sanitaris, metges, infermeria, tots els professionals sanitaris que no tinguin aquest tipus de creences religioses, doncs se'ls hi ha de respectar totalment, perquè ho diu la Constitució. Però per tal de no deixar desassistit el malalt que està demanant davant d'aquesta situació de terminalitat, hi haurà possibilitat de que els professionals que no vulguin practicar aquest tipus de situacions terminals davant del final de la vida hauran de declarar-se com a objectors de consciència, i tots aquells que no siguin objectors de consciència doncs podran fer aquest tipus de pràctiques assistencials davant d'una situació de terminalitat per al malalt.
Carmen Rodrigo, advocada i doctora, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui en aquest Tirant pel Dret. Gràcies, com sempre, també a la col·laboració de Digestum Legal. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies. Adéu, bon dia i bon dia a tothom.
Cada divendres a 9:45 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
2 minuts i arribarem a les 10 del matí. Deia 2 minuts, però ell en pot aprofitar només un. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Armand Maravalle, Armand, bon dia. Armand.
Que ara l'estem buscant.
Estàs ahí, Armand? Ai, que Armand, que es parla del trànsit, avui estava en un petit embús. I ha trigat a reaccionar, hem tingut uns segons de neguit, però bé, tot bé. No és el cas de la Raga, ella ve en moto, i aquest matí l'he feta reflexionar.
Ara.
El matí. Reflexió com premsa, Arran de la iniciativa de l'acudit diari, que ella no ha explicat, i jo tampoc explicaré, però li he posat un repte que anirem descobrint si és capaç de superar.
Vinga.
I escolta, després de l'acudit d'ahir, Cereza i jo, doncs hem fet mal a l'EGM, ja t'ho dic, L'Ignasi Miranda, que ens envia dades de bon matí, el papa Benet XVI va néixer un dia 16, i 16 anys després de la seva elecció,
exacte,
han passat i té l'aniversari. Unes dades que ens envia a través del telèfon mòbil. Podríem dir, Joan, que Ignasi és el nostre papa mòbil? Avui, per cert, imitacions a la primera hora. Berta Sacanelli ens ha explicat l'agenda imitant la veu de Mercè Raga. Escolta, ho trobo molt bé, molt bé. Jo crec, Joan, que tu ho has de fer també,
sí.
I dilluns has de fer tot el programa amb la veu de Tomeu Penya, que és el teu hit. 3 minuts i arribarem a les 8 del dematí. Si ho fas, ets el meu heroi.
Ara m'hi poso. Rafa Sanahuja, moltíssimes gràcies. Ens escoltem dilluns. Per cert, Rafa, no marxis. Estrenes programa,
Com?
Estrenes programa.
Ah, estrenem programa sobre viatges, una hora fantàstica per a la gent que té insomni, demà dissabte a les 11 de la nit, ahir estarem amb la Mònica Padrol.
I nosaltres que t'escoltarem, que ens ho passarem molt bé. Rafa, moltes gràcies, com deia. De seguida arribem a les 10 del matí, s'hi posa ja 50 amb Sergi Mas, avui dia de Guateque. Abans, però, Mercè Raga, que ens porta tota l'actualitat informativa. I tornem dilluns a partir de les 8 del matí. Bon cap de setmana a tothom.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.